Al matí, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @RadioSabadell.
En Matera del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser, un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi, i un poc de llet i un poc de pau, un poc de pas, un poc de pes, un poc de pis, un xic de niu. Un xic de pic, un poc de pa, un xic de sol, un xic de xec, un poc de sol i un poc de sal, un poc de cel. Un xic de bé, un xic de mal, un poc de mel i un poc de fel. I un poc de nit, un xic de por, un poc de pit, un xic de cor, un poc de crit i un xic de llum, un xic de so, un poc de...
Molt atents ara perquè ens proposem descobrir un artesà de les cordes i de la fusta. Ell és en Josep Melo Valls, un robinenc que va muntar fa uns anys el seu estudi de música a Sabadell. Des de molt petit es va obsessionar amb la fabricació de guitarres i a poc va començar a construir una col·lecció. A part de tocar-les, va estudiar la seva forma, el disseny, el so i els materials amb què estaven fetes. La seva col·lecció va anar creixent i juntament amb ell el seu coneixement, la qual cosa va fer que es convertís en dissenyador. Josep Melo, bon dia i benvingut.
Bon dia i bona hora.
I evidentment, com tots els dimarts a aquesta hora quan sona aquesta sintonia, vol dir que ens acompanya en Josep Alavedra Bosch, que és historiador de la Fundació Bosch i Cardellach i director del Patrimoni Cultural i Immaterial i guia d'aquesta secció fantàstica on descobrim sempre, doncs, o sovint, artesans com en Josep.
Guia compartida, bon dia, què tal? Aquí estem. Doncs sí, avui un plaer de tenir nosaltres en Josep Melo i aprendre.
I aprendre.
Perquè jo penso que vaja, aprendrem molt avui, eh? Aprendrem molt d'això, d'aquest ofici, que és un ofici que a vegades l'anomenem, però almenys per mi és una miqueta desconegut, no? I per això ja teníem l'interès de parlar amb el Josep, que ens expliqués una miqueta, doncs, què és aquest ofici, no? Què és aquest ofici?
Bueno, és les persones que es dediquen a fer instruments per fer música.
Caram!
Llavors, n'hi ha de molta mena, perquè és una gran família, i hi ha els de corda, hi ha els de vent, els de percussió, etc, etc. Llavors, doncs, bueno, en el meu cas en concret, jo ja des de molt petit em vaig tenir la dèria de la guitarra.
Que és això que deia la Raquel,
sí,
no?
Que ja et va... ja, exactament. I finalment, per cert, aquest any se celebra el 25è aniversari de la fundació del taller.
25 anys ja?
25 anys.
Caram.
I bé, i d'això treballem i vivim.
I havies tingut alguns antecedents a la família, diguéssim, que també havien... o que haguessin tocat
instrument? No, des del punt de vista musical, no. Només el meu pare, des de sempre, ha tingut molta afició al treball de manualitat. Llavors, per exemple, ell ens feia les joguines dels Reis quan érem petits, les cuinetes, tota aquesta cosa, ho feia ell. Això que ell d'estudis i d'ofici és jutge, o sigui que, per tant, era una afició que tenia la manualitat. Hi ha el meu avi per part de pare, diguem-ne, li agradava molt tot el tema de l'enquadernació, els seus fills, per tant, els germans dels meus pares es van, bueno, del meu pare, vaja, es van dedicar a aquest ofici, diguem-ne, no com a ofici, però com a gran afició.
Com
o sigui
afició.
Que, diguem-ne, la família Melo, per entendre'ns, sempre hi ha hagut afició al tema de la manualitat.
O sigui que les mans sempre, allò que diu el cantant, no? Sí. Que de l'home sempre mira les mans.
Bueno,
no?
Jo, per exemple, seguint la tradició familiar, em feia les joguines jo. Feia
també
vaixells amb fusta, pistoles, metralladures...
Caram!
Tota
caram.
Mena d'arsenal per jugar.
Fantàstic, no?
I llavors, clar, el que va començar com un joc es converteix en una professió, no?
Sí, diguem-ne, jo als anys 60, amb l'època dels Beatles i del Bob Dylan i companyia...
I dels Rollings, també.
També. Vaig tenir una gran afició per la guitarra, i ja de molt petit, amb 9 o 10 anys, vaig començar a fer alguna cosa que evidentment no servia de pràcticament per res, a part d'aquest mantenir la forma i prou. I llavors vaig aprendre a tocar-la, vaig d'això, però ja a partir de l'adolescència em vaig inclinar més pel disseny. I llavors l'ofici que vaig estudiar realment va ser el de dissenyador, i bueno, hi vaig muntar un despatx.
Exacte, sí, que encara
existeix, dedicat al disseny.
Carrer l'Estrella, no?
És el carrer Parellers,
exacte, sí.
Entre l'Estrella, molt a prop del carrer de l'Estrella.
Sí, allà que fa els pisos, sí.
Jo tinc el dubte, perquè m'agradaria que ens expliqués la diferència entre un luthier i un dissenyador o un constructor de guitarres.
Un guitarrer.
Aviam, això és una polèmica...
Ja hi som.
Sí, molt curiosa, perquè luthier és una paraula d'origen francès que en origen estava dedicada a les persones que feien instruments de corda fregada. O sigui, per tant, l'instrument del segment del violí. Violí, viola, violoncel i contrabaix. O sigui, els instruments que es toquen en arc. Fins i tot la viola de gamba, etc. Llavors, per raons que no queden massa clares, aquest nom es va anar extenent a tota la resta de constructors d'instruments, fossin fins i tot de vent, de percussió... I els lutiers, diguem-ne, de so carrel, això no els agrada gens, perquè ells entenen que aquest nom hauria d'estar circumscrit a la família dels que construeixen instruments de corda fregada, que és una construcció realment diferent als de corda polzada. I llavors aquí hi ha tot un... Bé, hi ha de... Perquè, a més, això és una qüestió bastant moderna, eh? O sigui, aquest, diguem-ne, aquest fregadís o aquest desencontre és de fa relativament pocs anys. I llavors hi ha aquesta mena de pugna, perquè uns diuen que s'usurpa un nom d'això... Tot i que l'origen del violí, o dels millors violins, sigui italià, de Cremona concretament, com ja deveu saber, i a Itàlia no s'ha fet servir mai la paraula luthier, en tot cas es feia servir la versió del lutaio, però bueno, hi ha aquesta mena de...
I tu què et consideres? Tu que t'agrada més?
Jo guitarrer, perquè no vull ferir susceptibilitats.
Guitarrer, i... o sigui, fas guitarres.
Sí.
Sí.
A més, és el nom més correcte, perquè que fa guitarres és guitarrer.
Val. I exclusivament no fas guitarres, exclusivament? No?
Fins fa molt poc, sí. Havíem fet tota mena de guitarres, però inscrit en el camp de la guitarra. De fa relativament poc temps, un any i molt poc, ens hem endinsat en el camp de la bandúrria, que és un instrument molt curiós. Val a dir que jo sempre he tingut una certa devoció per la mandolina, tant la italiana com sobretot la nord-americana, que és, diguem-ne, de tapa i fons tallat, com els violins, diguem-ne, que pertany a la família dels violins. Llavors, bon dia, un bon client i molt bon amic, en Joan Carles Garcia, que és un excel·lentíssim tocador d'aquest instrument, que valdria la pena que ens sentíssiu alguna cosa, perquè realment és molt bo.
Doncs mira, el podríem convidar la propera setmana, si continuem.
Sí, el que passa és que la propera setmana està tocant concerts al Japó.
Ostres, doncs no, jo crec que...
La propera setmana no podrà ser.
Ho tindríem complicat, a distància, amb l'Skype.
Ens podem comprometre a buscar música d'ell, a buscar alguna peça d'ell.
Això es pot...
No, perquè a mi em faria gràcia si en Josep torna la propera setmana i continuem parlant de l'ofici, que porti una de les seves guitarres i escoltar en directe com sonen. Ja buscarem un músic. Ja buscarem, ja producció, ja farem aquí.
Ho intentarem. Doncs amb aquest xicot, ell... perquè la bandúrria li passa com la guitarra espanyola, que des d'un punt de vista, diguem-ne, de física mecànica, és un instrument molt mal dissenyat. O sigui, és un, realment és un pitafi. I llavors aquest xicot, bueno, sabent totes les, la problemàtica d'aquest instrument, ell tenia en el cap una manera de resoldre diversos dels problemes que té aquesta cosa tan curiosa que se'n diu bandúrria. I jo durant molts anys li vaig anar dient sempre que no, que era un jardí en el que jo no m'hi volia posar, però finalment en un dia d'aquests fluixos que un de vegades té va aconseguir
va aconseguir
ensarronar com un xino. El meu fill Joan, que ara de ja fa uns anys està treballant també en el taller, va acabar d'ajudar a l'ensarronada i a partir d'un criteri de redissenyar tot l'instrument i sobretot fent servir noves tecnologies en el camp de la fusta, provar de fer una bandúrria que per fi pogués solventar part dels problemes que té aquest instrument de molts anys. Perquè, i amb això ens vam embolicar i ara, curiosament, val a dir que ara que m'estic malament dir-ho a mi, l'èxit ha sigut tan espectacular que és com una mena de una mica de desastre pel taller, diguem-ho així, perquè la bandúrria ho ha envaït tot i estem aquí.
Home, jo no sé ara si diré malament, però allò que diu, estàs carregat de bandúrries, no?
Sí. I per cert, curiosament, clar, que és també...
No, amb el bon sentit, amb el bon
també
sentit.
Sobte d'allò, el Japó se n'està omplint.
També ah, sí, també, eh? Sí?
Sí.
I això perquè ens agrada aquest instrument.
La corda els agrada.
Sí, els agrada molt, i la música, sobretot catalana de principis de segle, Falla i companyia, això els torna...
Els
tenen
els
molt interès.
Sí,
molt
sí.
Interès. I llavors hi ha, per exemple, el seu germà David, aquest d'en Joan Carles, viu al Japó i és concertista també de bandúrria, i amb altres persones d'allà, doncs, de cop i volta, i ara també algun col·leccionista i músic japonès que té interès per l'instrument, doncs ens n'han demanat. I ara...
Per això tenen l'estudi ple de bandúrries per no enviar al Japó.
Exactament.
Clar, m'ha sobtat molt perquè quan parlava també en aquest procés d'investigació, de recerca, no?, per millorar aquestes bandúrries, com utilitzaven també la tecnologia. I clar, jo sempre m'imagino en un artesà, ja, no sé, d'una manera molt més artesana, no?, sí, sense tecnologia, i llavors com s'aplica la tecnologia?
Fins fa relativament pocs anys feia servir molt més aquesta vessant de l'ofici, d'això que entén la gent per artesania. El que passa que és que arriba un punt que has d'admetre, i jo de tota manera sempre en aquest aspecte sempre he sigut molt modern, has d'admetre que hi ha moltes coses que les màquines ho fan millor. Millor i més de pressa. I més ben fet.
Sí?
Sí. I llavors, per tant, sí, perquè en definitiva l'instrument de música és una eina. O sigui, és una eina que fan servir unes persones que es guanyen la vida fent servir aquesta eina i que, per tant, ha de ser una eina, primer de tot, funcional, mecànicament, i que, a més, ha de tenir la prerrogativa de sonar el millor possible pels desitjos del propi músic i de la música que n'ha de sortir d'aquest instrument. I llavors, per tant, això són coses que no tenen res a veure amb la tecnologia.
Val.
Ni amb l'artesania. O sigui, té a veure amb el concepte, amb el disseny, amb com utilitzes els materials, com els tries, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, el fet de que la tecnologia intervingui en la construcció de peces per fer instruments de música, això és una cosa que hem de començar a assumir perquè és així, vull dir, no voler-ho fer... Bé, també depèn de si tu et planteges l'ofici com una cosa de més a més, etc. I una altra cosa és que et plantegis l'ofici com per guanyar-t'hi la vida. També, és clar, són dues coses diferents. Però jo sóc absolutament del pre, com el meu mestre Jim de Cuisto, que la tecnologia ben utilitzada està molt bé.
Clar, perquè ara que has dit això, diguéssim, bueno, diverses coses, eh? Ui, és que això és immens. Els teus mestres, per exemple, tu vas aprendre l'ofici, i com l'aprens, l'ofici?
Bueno, el millor seria aprendre'l d'aprenent.
D'aprenent.
Que és com es feien les coses abans de la guerra. Aprenent... Actualment, això és pràcticament impossible, és inviable. Molt més els tallers que passen de pares a fills tenen una mica aquesta prerrogativa, però cada vegada menys, i cada vegada costa més, i llavors acabes aprenent l'ofici. Bueno, primer és evident que has de saber alguna cosa de fusteria, per tant, els que són, diguem-ne, el ram més proper al guitarrer seria l'ebenista, la persona que sap treballar molt bé la fusta, perquè si no és pràcticament impossible poder-se dedicar a aquest ofici si abans no has tingut una mica d'ensenyament en aquest aspecte.
Treballar i conèixer els tipus de fusta,
evidentment.
També, no?
Evident, però actualment, com que no hi ha escoles del tema, en el millor dels casos hi ha cursos...
Aquí a Catalunya no en tenim.
No, ni Catalunya ni Espanya. N'hi havia hagut una a Gelbes, al costat de Sevilla, fa uns anys, però quan es va jubilar el professor que diguem-ne que era titular del tema, doncs, bueno, es va acabar. Hi ha un petit taller, bueno, un taller que no sé què tan gran és, taller-escola, em penso que és en el Conservatori de Bilbao, o associat al Conservatori de Música de Bilbao, però no una, diguem-ne, una escola o un
no
ensenyament d'ofici d'això no existeix.
I llavors es pot perdre l'ofici?
Mentre hi hagi demanda, diguem-ne, dels músics, no. El que es pot perdre és de la manera que l'entenem fins ara. Això sí, perquè, per exemple, fa uns anys parlar d'instruments que fossin tots fets amb fibres artificials, barreja de compostos, etc. Això era com somiar truites, diguem-ho així, i cada vegada n'hi ha més. Vol dir que... i d'instruments raonablement bons. Vull dir que, per tant, amb la fusta ara hi ha gravíssims problemes, però gravíssims, que això duraria per fer uns quants programes d'aquests. Perquè el problema de la fusta que s'utilitza, o que gairebé diria que s'utilitzava en el ram del guitarrer, són fustes d'origen, diguem-ne, de fora, en general.
Aquest sobretot país no tenim fusta, pregunto, eh? No tenim...
Molt poca. Hi ha sobretot el xiprer d'Almeria, que és molt cèlebre, utilitzat habitualment per la guitarra flamenca, però a part del xiprer d'Almeria i una mica de noguera, poca cosa més. Clar. La guitarra tradicionalment s'ha fet de fustes de palissandre o d'auró o blada, i aquestes fustes, tot el que és les famílies del palissandre, l'any passat, el 2017, van entrar en CITES, que és un organisme per protegir les espècies vives del món, i llavors aquesta gent van decidir que tots els palissandres, perquè ja n'hi havia algun que ja estava dintre d'aquest camp de protecció, van decidir que tota aquesta fusta entraria tota amb, i tots, que és el pitjor, i totes les coses fetes amb aquesta fusta dintre aquesta nova ordenació dels CITES. És clar, això és un problema perquè de cop i volta importar i exportar aquest material és un autèntic camí d'obstacles, entre altres coses perquè les lleis sembla que les fagin tan mal fetes com poden.
No, això sí, això,
i que, a més, com que és un tema internacional, entre Estats Units, el Japó, Alemanya, Espanya, etc., no s'entenen, cadascú fa la seva guerra i és un galimaties que ningú sap com acabarà.
O sigui que la fusta es va buscar fora, buscar fora. I de quins llocs, així, principalment?
Bé, el palissandre, el més anomenat tradicionalment, la del Verge Negre, que és el palissandre de Rio, és de Bahia, de Brasil.
Brasil.
Per exemple, llavors el palissandre de la Índia, com el seu propi nom ja indica, és de la Índia. Després n'hi ha de Centroamèrica, n'hi ha de Madagascar, en fi, hi ha de molts diversos llocs.
Val. Josep, no sé si té idea de quantes guitarres ha fabricat al llarg d'aquests anys.
Ara 25
estem...
anys.
25, sí, 25
no?
anys.
25 anys.
Aproximadament estem al número 200 i molt poc.
de tot el d'instruments, sí. Exceptuant algunes petites sèries que hem fet per a altres companyies, que llavors no eren models nostres, i que, sí, en total estaríem parlant de poder d'uns 240-250 instruments.
Perquè fer una guitarra, quin temps... Quant temps costa?
El temps que se'ns esgota. O sigui que aquesta pregunta la deixarem per la propera setmana. 25 anys, unes 250 guitarres i tota una trajectòria que era impossible resumir en tan poc temps. Així que el convidem la propera setmana i intentarem també aconseguir un músic perquè faci sonar una d'aquestes peces.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bona setmana a tots dos.
Moltes gràcies.
Igualment. Raquel.